Són les 8 del matí, bon dia a tothom.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dijous 25 de maig del 2023. Això és el Supermatí, l'informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, i en emissió per Ràdio Bisbal. Un dijous que ens hem despertat amb pluges a tota la comarca, generalitzades. Serà el dia més inestable de tota la setmana. Tenim un embussament d'aire fred que fa dies que bascula a prop nostre i avui ens portarà pluja, sobretot durant el matí. Serà intens, amb tronades i temperatures que han anat a la baixa. Avui en aquest supermatí us parlarem del judici a dos joves de Sant Feliu de Guíxols per ocupar la surera. També parlarem de les queixes i denúncies d'un càmping de Santa Cristina d'Aro que denuncien robatoris constants, i també actualitzarem la situació de la polèmica en la campanya de Palafrugell per les paraules de Juli Fernández sobre Isidre Tenes. Parlarem dels creuers que arriben al port de Palamós i, atenció, del White Summer, que marxa de Pals i s'instal·la a Palamós, precisament. Això a la prèvia d'un cap de setmana en què la Fundació Pla celebra els 30 anys de la creació de la ruta Josep Pla. Per això avui parlarem amb Josep Montero, que és el director de la Fundació Josep Pla. I com cada dijous, parlarem de cinema i de sèries amb l'Ignasi Arbat. Abans però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Bon dia, Dani.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
I Mariona Fernández, també, bon dia.
Bon dia.
L'ocupació de l'edifici La Surera porta a judici dos joves a Sant Feliu de Guíxols.
Els dos joves s'enfronten a una pena de multa de 3 a 6 mesos que podria superar els 1.000 euros, segons avançava el Diari de Girona. En tot cas, serà la Fiscalia qui proposarà una quantia en cas que el jutge dicti sentència condemnatòria.
Clients d'un càmping de Santa Cristina d'Aro denuncien robatoris constants.
Els clients del càmping Mas Sant Josep de Santa Cristina d'Aro denuncien els robatoris constants de les seves caravanes. Asseguren que els fets es produeixen de dilluns a dijous, quan no són les seves parcel·les. A més, molts clients asseguren que el càmping no fa res i que en ocasions s'han arribat a encarar amb ells. Per la seva banda, la direcció reconeix que s'han produït alguns furts puntuals, però assegura que han reforçat la vigilància. També deixen clar que han ofert el reemborsament als clients que s'han queixat, però que ningú ha abandonat el càmping.
Juli Fernández demana disculpes a Isidre Tenes si s'ha sentit ofès. El candidat a l'alcaldia, el candidat socialista a l'alcaldia de Palafrugell, diu, però, que no va dir pringat al candidat de Som Gent del Poble, sinó que es referia al fet que Joan Vigues l'ha deixat en una situació complicada. El port de Palamós ha rebut 7 creuers durant el mes de maig.
Les escales de 7 vaixells turístics han portat 4.400 creueristes a Palamós en l'últim mes. Un cop tancades les escales de maig, el port palamosí té previst rebre'n 5 més durant el mes de juny.
I més notícies, l'Espai Dona de Palafrugell organitza tallers pel Dia de l'Acció per la Salut de les Dones.
El programa inclou diversos tallers que abordaran temes rellevants per la salut i el benestar de les dones. Per participar-hi és necessari en realitzar una inscripció prèvia. També s'ofereix un servei de canguratge professionalitzat per a aquelles participants que ho necessitin.
Una de les notícies destacades i que canviarà aquest estiu la forma com, bueno, alguns elements importants de l'estiu, com és el White Summer, que marxa de Pals i s'instal·la a Palamós.
El White Summer Festival ha anunciat aquest dimecres que inaugura una nova etapa de la mà de Clippers, que durà el festival a Palamós. El White Summer tindrà lloc del 4 al 15 d'agost i hi haurà propostes de música en viu, gastronomia, moda i creativitat.
Palafrugell homenatjarà Josep Bastons en un concert al Teatre Municipal.
El concert tindrà lloc el dilluns 5 de juny a les 6 de la tarda durant les festes de primavera. Gaudint Bastons també servirà per presentar el nou disc que conté 16 cançons amb la seva música. Ja es poden comprar les entrades del concert al web palafrugellcultura.cat.
I la colla Les Pardales organitza el seu primer festival infantil a Palamós.
Durant tot el dia, de les 11 a les 9 de la nit, es programaran tallers, masterclass de zumba familiar o concerts, però també es podrà gaudir de la presència de parades artesanes i food trucks ubicades a la plaça.
I la Biblioteca de Palafrugell programa la presentació de Terres Mordes i Muts a l'aula.
Les presentacions tindran lloc aquest dijous i divendres a la sala polivalent de la biblioteca. Per assistir-hi cal trucar prèviament al telèfon 972 30 48 09.
I també tenim una notícia d'esports, en aquest cas de tennis. La palafrugellenca Leona Bolsova està a un pas d'entrar al quadre final de Roland Garros.
La tenista de Palafrugell, que està disputant la ronda prèvia del Gran Slam parisenc, va vèncer la jugadora local Chloé Paquet i jugarà demà divendres contra Tamara Sidanzek en l'última ronda d'aquesta prèvia. Per entrar al grup de les millors jugadores de terra batuda que disputaran la setmana vinent el prestigiós Roland Garros.
Saludem en Marc Vila, que ens porta la previsió del temps. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Avui dia diferent al d'ahir, amb més núvols i pluja.
Dijous, que serà la jornada més inestable i insegura de la setmana. L'embussament d'aire fred que fa dies que bascula en diferents posicions properes a nosaltres, portant-nos molta variabilitat, avui serà el dia que se'ns acostarà més i el tindrem més a prop. Això ens fa preveure una jornada de ruixats que podrien ser intensos, tronades i temperatures poc agradables. L'avís per intensitat de pluja per la primera part del dia, sobretot i en menor mesura fins a mitja tarda, ens fa preveure xàfecs importants a la comarca. Segons adverteix l'avís, tenim perill moderat de rebre ruixats de més de 20 litres en mitja hora i podran ser localment amb tempesta i amb calamars o pedra. Així doncs, ens despertem amb una matinada que està molt productiva plujosament parlant i amb un nou dia que serà molt núvol i amb risc de ruixats a qualsevol hora i amb unes temperatures que no podrà ser gaire generosa que quedaran molt properes als 19-20 graus amb la previsió d'uns dies i d'un cap de setmana, sobretot, més càlid i amb predomini del sol.
Perfecte, gràcies, Marc Vilà. Més enllà del Baix Empordà estan passant coses com, per exemple, la mort de Tina Turner, la reina del rock als 83 anys. És considerada una de les més grans artistes de tots els temps. Ha passat a la història amb cançons com The Best, We Don't Need Another Hero o What's Love Got To Do It. Ron DeSantis fa oficial la seva candidatura a la cursa per la Casa Blanca i serà el rival de Donald Trump. La cursa en el Partit Republicà per la nominació als comicis del 2024 quedarà probablement focalitzada entre aquests dos candidats que havien de ser aliats. Un home tetraplègic torna a caminar gràcies a un dispositiu que connecta cervells i múscul. Gert Gann, un neerlandès de 40 anys, porta un implant a la medul·la i un altre al crani que fa de pont entre el cervell i un ordinador entrenat amb intel·ligència artificial. El PSOE i el PP han quedat esquitxats en operacions policials per la compra de vots a Mojácar i a Melilla. A Mojácar, Almeria, han detingut 7 persones, dues d'elles membres del Partit Socialista, i a Melilla s'investiga si dos dels detinguts demanaven vots per als populars. La Junta Electoral ordena retirar una estelada que oneja des de fa 15 anys a Gisclareny. La Junta respon a la denúncia d'Impulso Ciudadano i considera que el mirador de la Gargallosa és una instal·lació de l'Ajuntament que ja ha retirat la bandera. I la Junta Electoral Central amonesta Pere Aragonès i Cambray, el conseller d'Educació, per haver fet propaganda electoral en actes de govern. La denúncia la va presentar Junts per Catalunya i la Junta Electoral li dona la raó parcialment, però no sanciona ni el president ni el conseller. I el Tribunal Europeu de Drets Humans admet a tràmit el recurs d'Artur Mas contra la inhabilitació pel 9-N. El Tribunal d'Estrasburg demana al govern espanyol si la condemna a l'expresident de la Generalitat va complir els requisits de claredat i de previsibilitat. I el comentari del dia avui al Supermatí ens l'envia el mossèn de Pals Josep Taverner.
El dret a vot és una eina imprescindible de diàleg i participació i és un dret democràtic que ens permet dir-hi la nostra en el funcionament del nostre municipi. En la nostra comarca del Baix Empordà hi ha, en la majoria de pobles i ciutats, les llistes suficients com per poder escollir. Us animo a fer ús d'aquest dret, que per nosaltres és també un deure democràtic, donat que hi ha conciutadans que no poden votar. Aquests dies, des de la coordinadora d'ONGs solidàries de les comarques gironines, s'està promovent la campanya On Voto, perquè una part significativa de la població no hi podrà participar perquè no se'ls reconeix el dret a vot. I això suposa una flagrant explosió en el dret a la participació política de molts veïns i veïnes, i és una forma més de racisme institucional i social. Alguns ajuntaments, com el de Salt, Olot, Blanes i Llagostera, cap de l'Empordà, han aprovat mocions on proposen que la Generalitat, l'Estat i la Unió Europea estudiïn canvis a la legislació actual per tal de reconèixer i garantir el dret de vot actiu i passiu a tots i totes les persones majors d'edat empadronades al municipi. També reclamen que no s'instrumentalitzi la immigració en els programes i discursos en benefici d'interessos partidistes que afecten negativament la convivència i la cohesió social. El dret a vot de tota la població és indispensable per consolidar i enfortir la democràcia en la nostra societat. En algunes poblacions hi ha, malauradament, llistes d'extrema dreta que fan gala de la discriminació de ciutadans i ciutadanes per raons ètniques, de nacionalitat o de religió. En molts casos, aquestes llistes no tenen cap arrelament al municipi on es presenten i són com paracaigudistes que intoxiquen la nostra feble democràcia. Possiblement, a la majoria ja no us faci falta la jornada de reflexió de dissabte. Però us aconsello de llegir les propostes dels grups i sobretot de valorar el que han fet en aquests 4 anys en benefici de tots. I quan dic de tots, vol dir de totes les persones, i especial les més febles, i també molt especialment de la natura i el nostre paisatge. Potser davant la gran sequera caldrà que els nostres governants es mullin.
Gràcies, Josep Taverner. I avui, abans de començar i d'obrir l'informatiu, escoltarem la gran Tina Turner amb The Best. És Tina Turner amb The Best, quan hem arribat a un quart de nou del matí i obrim l'informatiu del Supermatí. A Sant Feliu de Guíxols, l'ocupació de l'edifici La Surera porta a judici dos joves. L'edifici, que es troba al carrer del Mall número 5, el van ocupar el 4 de juny del 2022. Dos joves s'enfronten a una pena de 3 a 6 mesos i que podria superar els 1.000 euros, segons avançava el diari de Girona. En tot cas, serà la Fiscalia qui proposarà una quantia en cas que el jutge dicti sentència condemnatòria.
El consistori va iniciar els tràmits administratius per desnonar-los en data oberta i va ser el 20 de setembre quan la policia va iniciar el desnonament. Des de l'Ajuntament van justificar que l'edifici estava en males condicions i que havia de ser enderrocat per integrar-lo en un projecte que preveu la construcció d'oficines municipals. Un dels encausats i membre del Sindicat d'Habitatge de Sant Feliu de Guíxols, Aniol Negre, explica que van decidir ocupar aquest edifici per garantir els drets de la classe treballadora i tenir un espai per organitzar-se i realitzar una funció social encarada a la classe treballadora. Quan es va efectuar el desnonament amb data oberta, es pensaven que el procés s'havia acabat. Explica Aniol Negre que aquest és un mecanisme que els impedeix defensar-se de l'execució d'un desnonament.
Quan es va executar el desnonament amb una data oberta així, que és un mecanisme especialment dissenyat perquè la gent no es pugui defensar, doncs, de l'administració, de la policia que executa els desnonaments, nosaltres vam pensar, bueno, pues que s'havia acabat, perquè de fet el delicte d'usurpació s'imputa per recuperar un immoble que ha estat ocupat, no? Pues la propietat ja havia recuperat l'edifici i pues, no sé, nosaltres vam pensar, bueno, pues ja està.
Però fa dos mesos van rebre l'avís que havien d'anar a judici. Va ser tota una sorpresa, afirma Aniol Negre. Tot i això, afronten el judici amb tranquil·litat perquè creuen que no hi ha gaire fonament jurídic per imputar-los, ja que l'Ajuntament ja ha recuperat l'edifici.
Gràcies, Maria. Continuem. Atenció a això, clients d'un càmping de Santa Cristina d'Aro denuncien robatoris constants i que la direcció no actua per evitar-los.
Els clients asseguren que cada divendres es troben amb casos nous quan arriben al càmping i ja han posat diverses denúncies als Mossos d'Esquadra que investiguen els fets. El problema, però, és que el càmping no actua, segons asseguren els propietaris de les caravanes. Aquests també reclamen que hi hagi més seguretat entre els carrers del càmping o que posin més càmeres per vigilar l'espai. Afirmen, a més, que fa anys que hi ha robatoris, però que aquest 2023 és molt més exagerat. Des de la direcció del càmping reconeixen que hi ha hagut algun robatori puntual, però que en cap cas una onada. Expliquen a l'ACN que han pres mesures per intentar evitar que passi, com així la incorporació de més agents de vigilància privada que fan la ronda per un espai que té unes 1.000 parcel·les. També assenyalen que han incrementat la cooperació amb la policia local i els Mossos i que els encarregats de manteniment també estan atents a possibles furts. Des del càmping lamenten les queixes dels clients i expliquen que se'ls ha arribat a oferir la possibilitat que el vigilant faci una fotografia diària de la caravana i posteriorment enviar-la per missatge per tal d'oferir-los més tranquil·litat. Una opció que alguns dels clients han acceptat i han donat el consentiment a que es faci la fotografia. La direcció, que reconeix que alguna vegada ha tingut alguna conversa pujada de to amb els clients, també ha explicat que han ofert el reemborsament de la part proporcional que tenen contractada, però que en cap dels afectats ha acceptat i han preferit seguir amb la parcel·la. Cal tenir en compte que els clients tenen llogada la zona de divendres a diumenge i festius fins al proper 2 de juliol. Per tant, de dilluns a dijous no poden anar al càmping, però se'ls permet deixar l'autocaravana. És just aquests dies quan es produeixen els robatoris.
Juli Fernández demana disculpes a Isidre Atenes si s'ha sentit ofès. El candidat socialista diu, però, que no va dir pringat al candidat de Som Gent del Poble, sinó que es referia al fet que Joan Vigues l'ha deixat en una situació complicada. Ho deia ahir en l'entrevista electoral amb Ràdio Palafrugell des de la sala de plens.
Jo vull demanar, si realment algú va sentir ofès, vull demanar disculpes, i en aquest cas el senyor Isidre Atenes. El que vas dir jo en aquell moment va ser, vaig fer una reflexió sobre els diferents candidats i vaig parlar que en el cas de Gent del Poble, doncs que el que hagués sigut de ser candidat, que era Joan Vigues, va decidir no presentar-se.
Va dir, jo me'n vaig per cames, que Vigues havia dit, jo me'n vaig per cames, que això és molt dur i jo volia jugar al golf.
Evidentment, això, i a més això és el que jo transcric de moltíssima gent que hi ha parlat i gent que va votar gent del poble en el seu moment, no? I aleshores afegeixo que evidentment el Giretena és una persona que en el món de l'esport ho toca, ho domina, perquè quan el treus d'aquí ell intenta sempre portar el tema cap al món esportiu. Si això algú s'ha sentit molest,
com sempre dir, i deixa l'altre pringat allà.
I Juli Fernández també va admetre que ell el 2015 també va fer un mercadeig amb l'alcaldia.
És veritat que Convergència i Unió tenia moltíssima pressió perquè pactessin amb Esquerra Republicana, perquè en aquell moment ja hi havia el procés activat, i nosaltres, fruit de la pressió que hi havia i per arribar a un bon acord, al final ens veiem forçats a acceptar una cosa que anava en contra de la nostra pròpia voluntat.
Però llavors no era un mercadeig.
Sí, també era un mercadeig. Jo reconec que en aquell moment va ser un mercadeig, perquè si no hagués estat això, segurament que Esquerra Republicana hagués tingut l'alcaldia en Convergència i Unió.
Vuit i 21 minuts. L'últim vaixell turístic d'aquest mes de maig va atracar ahir al port de Palamós. El creuer Windsurf se suma als altres 6 creuers, els quals han portat pràcticament 4.400 passatgers aquest mes de maig.
La majoria han arribat a través de dues escales del Marella Discovery 2, amb 1.600 passatgers en cada una d'elles. L'escala que va arribar ahir del Windsurf és la segona de la setmana al port palamosí després de la que ja va arribar dilluns. El vaixell turístic Windsurf va arribar a Palamós ahir a les 9 del matí amb 325 passatgers provinent de Barcelona i va marxar a les 6 de la tarda amb destí al port francès de Sant Ary-sur-Mer. El Windsurf és un veler amb turistes majoritàriament nord-americans amb bandera de Bahamas i que té una eslora de 187 metres. Un cop tancades les escales de maig, el port palamosí té previst rebre'n 5 més durant el juny.
L'Espai Dona de Palafrugell organitza tallers de salut i benestar per dones que tindran lloc demà i demà passat en commemoració del Dia d'Acció per la Salut de les Dones. Aquests tallers gratuïts estaran oberts a totes les dones de la localitat i les vinculades amb el municipi.
El programa inclou diversos tallers que abordaran temes rellevants per la salut i el benestar de les dones. Per participar-hi és necessari realitzar una inscripció prèvia. També s'ofereix un servei de cancoratge professionalitzat per a aquelles participants que ho necessitin. Les activitats del divendres 26 de maig inclouen un taller d'alimentació abans i durant la menstruació, a càrrec d'Olga Bruner, nutricionista, el divendres de 9:15 a 11:15 a la sala d'actes de Can Genís. I també comunicació, entendre't per comunicar-te millor, a càrrec de Clàudia Ramírez, mediadora del Servei de Mediació i Convivència de l'Ajuntament de Palafrugell, de 11:45 a 12:15 a la sala d'entitats de Can Genís. També el divendres, ioga sensible al trauma, a càrrec de Vicky Blanco, a la tarda de 3:45 a la sala d'actes de Can Genís, i també Ayurveda, la ciència de la vida, a càrrec d'Isabel Santanac, terapeuta Ayurveda, de 6:15 de la tarda a 8:15 del vespre a la sala d'actes de Can Genís. I pel que fa al dissabte 27 de maig, hi haurà el taller Sexualitat Femenina, a càrrec de Marina Sabater, psicòloga, de 10:00 del matí a 12:00 del migdia a la sala d'actes de Can Genís. Per a més informació o aclarir dubtes, es pot trucar al telèfon 972-61-1879 o enviar un correu electrònic a espaidona@palafrugell.cat.
El White Summer marxa de Pals i s'instal·la del 4 al 15 d'agost a Palamós.
El White Summer Festival ha anunciat aquest dimecres que inaugura una nova etapa de la mà de Clippers, estrenant a més ubicació a Palamós. En un comunicat, els responsables del festival prometen mantenir l'essència inicial, proposant al públic una experiència única i plena de diversió per a totes les edats. El festival tindrà lloc del 4 al 15 d'agost i hi haurà propostes de música en viu, gastronomia, moda i creativitat. L'esdeveniment arriba a la 11a edició, deixant enrere el paisatge de Pals. Clippers anunciarà properament el cartell amb els espectacles, artistes, expositors i restauradors que participaran en l'esdeveniment. Prometen, això sí, una gamma àmplia d'activitats.
Palafrugell homenatjarà Josep Bastons en un concert especial durant les festes de primavera al Teatre Municipal de Palafrugell. Gaudí amb Bastons també servirà per presentar un nou disc que conté 16 cançons amb la seva música.
L'estil musical és variat i inclou habaneres, boleros, una rumba, valsos o samba amb només piano i veu. Entre les peces, 13 tenen la lletra del poeta menorquí Tòfol Mus, una d'Antoni Mas, una d'Anna Brunet i una d'Anònima. En parla Jordi Grau del grup Arjau.
Donar-hi un enfoc diferent amb el piano, pensem que és una manera diferent d'interpretar. No totes d'aquestes cançons permetien fer-hi veus, per tant, hi ha algunes que són de solista, hi ha algunes amb dos veus, algunes amb tres, però sí que pensem que és un disc ben variat, no? Una manera d'interpretar ben variada, a solo, a duo, a trio. Jo crec que és part de la riquesa del disc i del repertori de Josep Bastons, no?
El projecte ha estat impulsat per Francesc Xiqui Ramon, Jordi Grau, Jordi Rubau i Josep Maria García Batlle, amb la direcció musical de Pere Fort. Xiqui Ramon destaca a Ràdio Palafrugell que algunes de les cançons seleccionades són desconegudes i s'han interpretat poc.
Moltes no són cantades, no? S'han cantat molt poc, o algunes són inèdites. Llavors, a partir de que en el teatre, amb una trobada de solistes de Palafrugell, en Mas me va acompanyar dos peces a piano, jo vaig pensar, ostres, m'hi he sentit bé, perquè jo en piano no havia cantat mai, acompanyat a piano. I vaig pensar, ostres, això amb en Pere Fort acompanyant podrien gravar aquestes peces, però ostres, jo sol, serà un pal, no? Llavors vaig pensar, demanaràs en Jordi que a veure si en vol fer alguna i vol posar alguna veu, no? I en Robau.
Fins i tot Francesc Xiqui Ramon explica que Josep Bastons també canta duet una cançó amb ell al disc.
Ell fa dos tirades d'allò i jo faig la tornada, que només la vaig fer perquè era una mica més alta i ell doncs ja no té la mateixa tessitura que tenia uns anys enrere.
El concert tindrà lloc el dilluns 5 de juny a les 6 de la tarda. També es farà la presentació del disc i es podrà comprar. Les entrades de l'espectacle ja estan a la venda. Josep Bastons és un compositor i una figura clau a la renovació del repertori del món de l'havanera. I, a més, va fundar el grup Peix Fregit amb Manel Iglesias i Maria Cervera per participar en la cantada de 1974. Bastons va néixer a Palafrugell el 27 de juny de 1927.
La Fundació Josep Pla celebra els 30 anys de la creació de la Ruta Josep Pla amb una sessió especial. La ruta es farà aquest dissabte 27 de maig, recorrent algun dels llocs més representatius de la vida i l'obra de l'autor. Per parlar-nos una mica sobre la iniciativa, ens visita el director de la Fundació Josep Pla, en Francesc Montero. Bon dia.
Bon dia.
Parlàvem d'indrets significatius de l'obra i també, vaja, una edició especial d'aquesta Ruta Josep Pla. Per on passarà?
Passarà per diversos espais de la ruta original, que en aquest sentit passarem per diversos espais del centre de Palafrugell, que el recorrerem des de la Fundació Josep Pla, que és on sortirem, i acabant aquest itinerari pel centre a Plaça Nova. Després agafarem la Jolivia i ens anirem a Tamariu per fer una volta per la platja i esmorzar. Pujarem a Sant Sebastià, baixarem a Calella i acabarem a Llofriu, al cementiri.
Que explica, això era la ruta original de la ruta Josep Pla.
La ruta va néixer el 1993 i recorre 10 espais. Val. Significatius. Uh-huh. per aquests nuclis. Actualment la ruta Josep Pla, com que és tan llarga, no es podia fer, no era operativa per a grups, perquè ja veureu que aquest dia durarà al voltant d'unes 4 hores. Llavors, el que van fer la ruta va ser anar-se creant itineraris autònoms per diversos espais. Però la ruta original eren 10 punts que anaven des de la Fundació Josep Pla fins al cementiri de Llofriu. Mm-hmm.
Per què heu decidit recuperar aquesta part de la versió original de l'itinerari?
És una mica un motiu de celebració el fet de que una iniciativa com aquesta de la ruta Josep Pla, que va crear la Fundació l'any 93, continuï ben viva i fins i tot que haguem eixamplat itineraris i destinacions. I és una forma de celebrar i també de tornar a les essències, no? De recuperar una mica per un dia allò que era la ruta i dedicar-nos un dia de celebració i de deixa'm dir-ho així, una mica de nostàlgia, però alhora una nostàlgia alegre, perquè la vitalitat de la iniciativa fa que cada any la tornem a programar de forma regular, però com que és això, com que era una ruta que és exigent, de 4 hores normalment no té una funcionalitat regular. I per això hem volgut fer una ocasió especial, recuperant i convidant amics, guies, a persones que han participat a tornar-la a fer. I és un dia de retrobada de planians, de persones properes a la Fundació, i de fins a tot persones que s'han inscrit.
Perquè ja les inscripcions estan obertes encara o ja està tot ple?
Estan obertes, però tenim l'aforament complet i ara mateix estem en llista d'espera. Perquè realment, clar, l'autobús, amb el que ho farem és l'autobús sense sostre de la Julivia. Sí. I això et fa molta il·lusió, vull dir, comptat amb la col·laboració de Moment i Sarfa, que ens ha prestat aquest suport, i podem fer-ho així. Llavors l'aforament és reduït. Estem a 30 i poques places, que és l'aforament de la Julivia.
La ruta Josep Pla genera diversos itineraris durant l'estiu, es van programant, no? Però també es pot fer autoguiat, com ens deies, no?
Exacte, o sigui, qui ho desitgi té la carpeta de la ruta Josep Pla, que aquesta sí que està a la venda, i cadascú se la pot fer l'itinerari pel seu compte, llegint els textos i per tant recorrent els espais. La ruta Josep Pla està senyalitzada físicament en els espais de la ruta amb la rajola amb les il·lustracions que havia fet en Josep Martinell. Hi ha els 10 punts marcats i cadascú ho pot fer. El que passa és que, de forma guiada, que així s'amplien els coneixements i es descobreix millor el patrimoni, doncs no es programa, i només el programem en aquesta estació especial.
Mm-hmm. Com va néixer fa 30 anys la idea de fer aquestes rutes?
S'ha de dir que el mèrit, en gran mesura, el té l'Anna Aguiló, la directora de la Fundació Josep Pla, que va plantejar aquesta iniciativa, que era pionera a Catalunya, a França. Tota la vinculació de literatura i patrimoni existia, però a Catalunya no. I ja l'Anna Aguiló, amb molt bona vista, va plantejar aquesta iniciativa just en el moment en què la Fundació Josep Pla reformulava i es modernitzava, perquè a més a més enguany complim 50 anys des de la crear Pla el 73, però en aquell moment, el 93, es va plantejar una ruta que vinculés literatura i patrimoni. I en aquest sentit, la Fundació Josep Pla sempre hem estat enfocats en aquesta manera de treballar. Literatura i patrimoni. La literatura forma part del nostre patrimoni i, a més, la literatura ens ajuda a descobrir o redescobrir el paisatge i l'entorn que ens envolta. En aquest sentit, la ruta és una iniciativa per això, per descobrir o redescobrir, que és el primer pas per conèixer el nostre entorn. I només si el coneixem el podem estimar i preservar. I aquesta és una mica l'objectiu que tenim a cada estació de la ruta, ajudar la gent a descobrir o redescobrir per estimar allò que ens envolta i alhora convidar-los a la lectura de Josep Pla, en aquest cas. I tenim la sort que en Pla, com que va parlar, és a dir, es va sentir-se molt arrelat i molt vinculat al territori al qual pertanyia, al seu entorn, ens permet llegir i il·luminar amb la seva literatura aquest paisatge. Veure des de Calella a la platja del Portbó, al Canadell, a la terrassa de Can Genís o els Tres Pins, el paisatge, de la mà de la literatura de Pla, sembla com que s'il·lumini, que realment guanyi en profunditat. Mm-hmm. I això és el que, d'alguna manera, convidem a la gent a experimentar a les rutes que programem.
Qui la conduirà, la ruta d'aquesta setmana?
Hem volgut convidar diversos guies, o sigui, fer també la participació de diversos guies que col·laboren amb nosaltres, i per tant el personal de la Fundació de Pla, però també els col·laboradors que tenim, que fan guiatges, perquè sigui una mostra també de l'esperit coral que tenim a la Fundació. Entre tots ho fem tot, i per tant és una ruta més participativa. No hi haurà una sola persona, la Mireia Xarau, que conduïeix, que és guia de la nostra fundació, sinó que comptarem amb la participació d'Anny Unland, que és col·laboradora nostra, la Núria Lafaga, que faran diverses parts de l'itinerari. També una mica per mostrar la versatilitat i la capacitat del personal de la fundació.
Mm-hmm. Després tindrem, clar, això és aquest dissabte, però després durant tot l'estiu s'aniran repetint les rutes a diversos punts. Ara ho estava veient a la web, Cap Roig, Calella, l'Escala, Pals, Ullastret...
Sí, sí, totes aquestes les anem programant. A Girona, que ara a Barcelona també programem dos anys, i enguany, a més a més, hem inaugurat a Mallorca. Dissabte passat vam obrir la ruta Josep Pla a Palma, que va anar molt bé.
Com, això t'anava a preguntar, com va anar?
Va anar fantàsticament, amb el guiatge d'en Tomàs Vivot, que és coneixedor de l'obra de Pla i, a més, un extraordinari coneixedor de l'illa, i va anar molt i molt bé la ruta de Palma pel centre, i al setembre s'ha organitzat un autobús per fer la ruta de Pla per la Serra de Tramuntana, vull dir que a diferents punts, vull dir que estem molt contents d'aquesta iniciativa. Uh-huh. I al llarg de l'any les anem programant. Sí. Com has dit, Cap Roig, Pals, Ullastret, per al Baix Empordà, però també anem més enllà, o sigui, a resta de comarques de Girona, a l'Escala, Cadaqués, a Girona, i fins i tot a unes quantes a Barcelona o a Mallorca, amb voluntat de projecció a tot el domini lingüístic.
Mm-hmm. Parlem de les properes activitats de la Fundació, perquè n'hi ha unes quantes, en les properes setmanes.
Sí, ara comencem el programa de ruta, però a més també, que o sigui, ja està engegat des del mes de març, però ara començaran a l'estiu tot el ventall de rutes més de Tamariu, Calella, Pals, etc. Però també tenim les activitats, segueixen les activitats de Cap Roig, les activitats familiars i els recitals en veu alta, que això és un cop al mes, que es programaran regularment la propera de Dulces de la Carme Sansa, l'actriu Carme Sansa, vindrà a recitar Maria Àngels Anglada, també una altra autora molt vinculada al paisatge, al territori, i a més de Gota de Pla. I el 30 de juny inaugurarem l'exposició d'Eduard Vigues, Ressonàncies Europees, que acollirem a la Fundació Josep Pla, que l'Eduard ha fet peces específiques i creades de forma original per la Fundació. Això serà a partir del 30 de juny. I abans...
Parla'ns de l'Eduard Vigues i d'aquesta exposició, Ressonàncies Europees.
L'Eduard Vigues és l'artista palafrugellenc establert a Berlín, que té una trajectòria molt consolidada i que enguany se li dediquen a Palafrugell diverses exposicions. Va començar al Museu del Suro, a la Fundació Vilacases, i nosaltres organitzem aquesta exposició que vincula l'expressió artística de l'Eduard Vigues inspirant-se o abocant la literatura de Josep Pla. L'Eduard ha llegit obra de Pla especialment vinculada a Berlín, a Rússia, als anys 20 del segle XX, i ell, un segle més tard, revisita aquestes formes de pensar, aquesta mirada de Pla sobre l'entorn que l'envoltava, i hem descobert molts punts en comú. A Rússia, que Pla va viatjar el 1925, actualment la guerra amb Ucraïna, o la inflació, que Pla va viure de primera mà a Alemanya, i que actualment a tota Europa també és un altre fenomen que és preocupant. I aquests punts de connexió, aquestes confluències, s'expressen de forma molt evident en l'expressió plàstica de l'Eduard i alhora en l'expressió literària de Pla.
Mm-hmm. Ens estaves explicant la resta d'activitats?
Sí. Abans d'aquesta, el 30 de juny, unes setmanes abans, farem dues activitats que ens fan molta il·lusió. La primera és el 9 de juny. És una lectura de textos de Narcís Comadira, Julià Guillamont i Josep Pla a càrrec de l'actor Òscar Muñoz, que ens servirà per tancar l'exposició del fil de les hores que tenim actualment. I just una setmana més tard farem una presentació d'un còmic que es titula Una tarda con Himmler, que és una versió humorística de la visita de Himmler a Montserrat per veure el Sant Grial, i amb una presència destacada de Josep Pla com a personatge en aquesta història, i ens feia molta gràcia presentar-la perquè la presència de Pla és rellevant i és una manera diferent de projectar la figura i l'obra de Pla.
Molt bé, doncs estarem pendents i ho seguirem. Hem parlat amb en Francesc Montero, el director de la Fundació Josep Pla, específicament de l'activitat que fan aquest dissabte perquè celebren els 30 anys de la Ruta Josep Pla amb una edició especial, amb una sessió especial que retorna en certa mesura als orígens d'aquesta Ruta Josep Pla per Palafrugell. Francesc Montero, moltes gràcies, que tinguis molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Que vagi bé, gràcies.
Adéu. De seguida parlarem de cinema, de sèries, evidentment, amb l'Isidre Arbat, amb l'Ignasi Arbat, disculpeu, però abans hem d'explicar-vos un parell de notícies més, i és que la colla de Carnaval Les Pardales organitza el seu primer festival infantil a Palamós. Durant tot el dia, des de les 11 i fins les 9 de la nit, es programaran tallers, masterclass de zumba familiar o concerts, però també es podrà gaudir de la presència de parades artesanes i food trucks ubicades a la plaça.
El programa també inclou una classe de ioga infantil a càrrec de Berta Costa o bé el vermut familiar que s'iniciarà a les 12 del migdia i que estarà amenitzat musicalment amb el disc jockey Bruc. Cal destacar també la participació de la colla del Carnaval Les Arreplegades, que d'11 a 2 faran un taller de pintar corones que distribuiran a tots els infants que participin a la festa. Una de les activitats centrals de la jornada serà l'actuació de la formació musical Ricus, que a partir de les 6 de la tarda oferirà un ampli repertori de cançons incloses en el seu espectacle infantil amb una gran varietat d'estils musicals. Les cançons parlen de festes, tradicions i situacions que són properes a tots els infants i que busquen la complicitat del públic participant. L'accés a la festa infantil és gratuït, però per a poder participar als tallers que es programin caldrà abonar 5 euros amb l'obtenció d'un tiquet que permetrà l'accés a qualsevol dels tallers que s'organitzin sense límit de nombre ni d'horari.
La Biblioteca de Palafrugell programa la presentació de Terres Mortes, de Núria Bendicho, i del llibre Muts i a l'aula, per reflexionar sobre els canvis educatius i l'educació en l'actualitat.
Dijous 25 de maig a les 6 de la tarda s'organitza una nova edició del Club de Lectura. L'autora Núria Bendicho comentarà Terres Mortes, una història gòtica que interroga sobre la naturalesa humana i un món sòrdid que és difícil sortir-ne sense ràbia i compassió. En parla el director de la biblioteca, Joan Soler.
També tindrem una altra autora, com és aquesta autora tan jove, que és la Núria Bendicho, que en el seu llibre, que ha editat per Anagrama, Terres Mortes, ha tingut tant d'èxit durant el llarg del 22 i el 23. La tindrem aquest dijous 25 de maig a les 6 a la sala polivalent de la biblioteca.
El divendres a les 6 de la tarda es presentarà el llibre Muts i a l'aula, de l'escriptora i docent Mireia Areny, amb la introducció de Josep Maria Soler, president de la Fundació Pallac. Es tracta d'una novel·la ambientada en un centre de secundària que pretén reflexionar sobre les dinàmiques de treball i funcionament dels instituts. D'una forma divertida s'explica el dia a dia de les aules i reflexiona sobre com ha canviat l'educació i cap on va.
Ens farà la introducció el president de la Fundació Josep Pallac, Josep Maria Soler, i serà aquest divendres 26 de maig a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca.
Les activitats se sumen al comentari de l'obra Els temps i els Conway amb l'actor Ferran Vilajosan el passat dilluns en una nova edició del Club de Lectura de Teatre. Per assistir a les activitats cal inscriure's prèviament trucant al telèfon 972 30 4809.
I un últim apunt d'esports, en aquest cas de tennis. La palafrugellenca Elena Bolsova està a un pas d'entrar al quadre final de Roland Garros. La tenista de Palafrugell, que està disputant la ronda prèvia del Gran Slam parisenc, va vèncer la jugadora local Chloé Paquet i jugarà demà contra Tamara Zinadzek en l'última ronda d'aquesta prèvia per entrar al grup de les millors jugadores de terra batuda que disputaran la setmana vinent el prestigiós Roland Garros.
En un partit molt disputat i amb el públic en contra perquè jugava davant de la jugadora local Chloé Paquet, Bolsova va suar de valent per endur-se la victòria. El resultat final va ser de 6-4, 6-7 i 6-4 i ara la palafrugellenca es creuarà amb l'eslovena Tamara Zidanzek. La seva rival demà divendres és la número 64 del món i serà un test complicat per Bolsova. La jove Andreeva, que s'està convertint en la sensació de la temporada tenística, també ha arribat a aquesta última ronda de la prèvia i s'enfrontarà a la colombiana Arango amb el mateix objectiu que Bolsova: aconseguir un lloc al quadre final d'un Roland Garros que agafa el relleu de l'Open d'Austràlia com a segon gran slam del 2023.
Dos minuts i tres quarts de nou, parlem de cinema, de sèries, amb l'Ignasi Arbat. Ignasi, bon dia.
Bon dia, què tal?
Com anem?
Molt bé, molt bé.
Sí.
Sí, sí, sí. Setmana carregada. Aquesta.
Carregada, però carregada amb qualitat o carregada amb pes mort?
No, jo crec que sobretot en plataformes, bé, molt bé.
Molt bé. Sí.
Avui perfecte. Porto més plataformes que cinemes, ja t'ho dic.
Ah, molt bé, bueno, ja està bé també. Després, bueno, ara de seguida ho repassem, però clar, la notícia del dia és la mort de Tina Turner, que en cinema també va tenir un pes important. Després també li van fer un musical, no sé si això es portarà o s'ha portat a la pantalla.
Clar, ella, de fet, de musical ja n'havia fet un, de les primeres coses que havia fet aquell musical, que era Tommy, de l'any 1975, de The Who. I a partir d'aquí, sobretot, és molt coneguda als anys 80 per la pel·lícula de Mad Max 3, amb Mel Gibson, Més enllà de la cúpula del tro, i el tema de We Don't Need Another Hero, que es va fer molt popular en aquella època. I la veritat és que, bueno, és una pel·li molt icònica per la seva estètica, no? I l'hem vist, bueno, en cinema tampoc és que s'hagi fet moltes cosetes, sí que, per exemple, va haver-hi aquell biopic que va interpretar Angela Bassett d'ella, i recentment crec que HBO Max tenim un documental sobre la seva vida que es va estrenar el 2021, que es diu així, Tina, que bàsicament està fet a talls d'entrevistes amb ella i amb gent que la coneixia.
Mm-hmm. Molt bé, doncs mira, estem escoltant aquest We Don't Need Another Hero.
Ah, i sobretot també, que no ens en podem oblidar, de James Bond va posar el tema a GoldenEye, sí, que va ser la primera pel·lícula que va protagonitzar Pierce Brosnan com a James Bond. Mm-hmm.
Molt bé, doncs una de les notícies, evidentment, del dia i també de la setmana i de l'any, la defunció de la Tina Turner. Va, passem a parlar de les estrenes d'aquest cap de setmana i comencem per una... Va, jo tinc ganes de veure-la, aviam amb què ens sorprenen.
Jo em foto una mandra.
Sí,
però...
però a veure què passa. Sí. Com es diu, va?
Doncs va, és La Sirenita, La Sireneta.
Ai, que em sembla que he agafat el tràiler en llatí. Espera.
Oi, ara riurem, doncs, com a mínim.
Bueno, La Sireneta que hem vist tots és en llatí, és en el doblatge llatí.
Sí, perquè el primer doblatge, diguéssim, que es va fer en castellà, perquè encara no es feia en català, ara sí que és Disney doble en català, va ser La Bella i la Bèstia, que va ser tota una revolució, perquè aquí tothom estava acostumat que això de Llatinoamèrica ens arribaven aquests doblatges sí, amb espanyol neutre.
Vinga, escolta, que ara aquest sí que és l'original. O l'original no, el nostre castellà, diguem-ne. Total, que és la versió amb persones de La Sireneta, no?
Sí. Quan es fan aquestes coses, això que tu m'agrada molt quan has dit la versió amb persones, perquè, sí, bueno, som molt hipsters i se li diu els live action, no? Aquesta cosa que sembla més tal. Bueno, són aquestes pel·lícules d'animació de Disney fetes en imatge real. Clar, per què me fa mandra? Per exemple, per la durada. Ara miraré quan durava l'original, però aquesta dura 2 hores i quart. Això per començar.
Ja. Sí, sí, no, les pel·lícules de Disney no eren tan llargues. No sé què l'han allargat.
Em sembla que durava 1 hora i mitja i para de comptar. I hem de dir que també que això dels live action doncs rarament surten bé. Mm. És a dir, sempre estem parlant que l'original... sempre és millor que...
Està clar.
Que, i rarament, o sigui, no, o sigui, pot estar més o menys destacable. Mira, l'original durava 79 minuts.
79 de minuts, una hora i vint.
Una hora i vint. D'una hora i vint passem a 2 hores 20, gairebé. O sigui, jo no sé, sincerament, si fa falta.
No, segurament no.
No, segurament no. Clar, aquí tenim algunes coses que ens conserven, alguns temes dels d'Alan Menken. Mm-hmm. I s'hi afegeix, perquè clar, suposo com que són 2 hores 20, s'ha d'omplir de més música, i en contracten a l'Immanuel Miranda, que està tot arreu, tinc una mica sensació de mica de pesadesa, l'Immanuel Miranda, perquè és que qualsevol cosa, diguéssim, que és olora musical, l'Immanuel Miranda, suposo que hi ha més gent en aquest món, no sé, dic jo, eh? I la dirigeix Rob Marshall, aquesta història, que és també director, per exemple, de Chicago, que va fer l'adaptació del musical, també ha fet algunes de les entregues de Pirates del Carib. I en aquest cas, bé, hi ha hagut una polèmica d'aquestes una mica imbècils, que és Hal Bailey, que és La Sireneta, i va, bueno, encara hi ha crítiques, no?, perquè és negre i una negra no pot interpretar una sireneta.
Sí, clar, la gent et diu que no, que és que La Sireneta sempre ha estat blanca. Dius, bueno, doncs molt bé, doncs felicitats, bueno, però...
El dia que m'emportin una i es demostri que les sirenetes són exacte, blanques, doncs en parlarem, però sí, mentrestant, si però són més... éssers de fantasia, doncs que siguin del color que vulguin.
Però és que a més la gent diu, és que no, és que és la meva sireneta, és que la sireneta... I dius, a veure, senyor o senyora, dius, la meva sireneta era blanca i això no és la sireneta amb la que jo vaig créixer. Dius, bueno, doncs fantàstic, felicitats, però...
Bueno, per això hi ha la pel·lícula d'animació, que és com és, que ningú la tocarà, i allà està, i la pots veure sempre que vulguis. Clar, vull dir, sí, això cap problema. I ara hi ha una adaptació, una versió diferent. A mi el que em preocupa és que estigui bé, que valgui la pena, que hi hagi realment un motiu per fer-la. O sigui, són aquestes coses les que a mi bueno, em preocupen, no? No sé si val la pena explicar, perquè tothom sap de què va, no?
Sí, sí, potser sí. Sí, és la sireneta, és no té més, és l'història de la sireneta. No? No sé, sí. Bueno, clar, però per omplir dues hores i mitja alguna cosa més hauran d'explicar.
Sí, suposo que aquí fotran escenes d'acció i tal. Bueno, de moment he anat mirant, perquè també tenim aquí Javier Bardem, Melissa McCarthy, o sigui, també hi ha un grapat d'actors així més o menys coneguts, eh? I bé, no sé, ja veurem. De moment Rotten Tomatoes té una aprovadet, un 71%, però bueno, hi ha de tot, eh? Hi ha crítiques més salvatges i d'altres, doncs, més moderades. Vull dir que hi ha una mica de tot.
Entretinguda deu ser-ho, no deu ser una superpel·lícula, no? Potser.
Ja, no ho sé.
Ja ho és.
En fi, és el tema de sempre. Justifica... Sí. Hi ha alguna cosa que pugui justificar que l'haguem de fer aquest format que no sigui que la gent passi per caixa?
No. L'objectiu és que la gent passi per caixa, està clar.
Clar, aquest és el problema.
Doncs sí. Va, què continuem?
Va, anem, si de cas anem a Netflix, ara amb una sèrie, atenció, protagonitzada per Arnold Schwarzenegger, que es diu Fubar. You came along. What was the plan? To kill all of you and then to leave. And now, with all our guns out, I'll manage. You're the fastest 65-year white guy on the planet. I guess I'm done.
De què va això?
Bé, ara tenim doncs, aquesta cosa dels herois d'acció dels anys 80-90, com siguin Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger, que fan sèries de televisió. Mira, Stallone fa poc estrenava Sky Showtime a Tulsa King i ara és el torn de la sèrie d'Arnold Schwarzenegger, que és aquest Fubar, que és la història d'un agent de la CIA, un agent veterà, que a veure, un agent que té la seva família, les seves coses, i ara ja li ha arribat l'edat de jubilar-se. Però sempre passa, no?, aquest tipus de pel·lícula. L'agent secret, abans de jubilar-se, li diuen, escolta, hauries de fer una última missió de rescat d'un operatiu que tenim, etc. I enmig d'aquesta operació de rescat, descobreix que l'operatiu que ha de rescatar és la seva pròpia filla, que és una agent encoberta ultrasecreta també de la CIA. I aleshores es produeix aquest xoc generacional entre pare i filla. La filla està interpretada per Mònica Barbaro, doncs de dos agents secrets, cadascú a la seva manera, amb el seu tall generacional, per dir-ho d'alguna manera, no?
Molt
bé. I les tensions familiars.
Molt
comèdia d'acció amb Arnold Schwarzenegger, que sempre se li ha donat molt bé, també, a les pel·lícules en què ell ha anat combinant una mica de paròdia. Amb aquest punt té un punt de comèdia molt millor que Sylvester Stallone Schwarzenegger.
Molt bé. Fantàstic, doncs, mira, ja és valor segur, no?, també una mica Arnold Schwarzenegger, vull dir que no sé com la qualitat de la pel·lícula, però, bueno, saps el que vas a buscar.
Sí, s'estrena això demà, encara no he pogut veure-ho, però, bueno, és Arnold Schwarzenegger, ho mirarem.
Sí, han estat pur.
Sí,
per cert,
sí.
Jo a Netflix estic mirant una sèrie que m'està agradant molt, que és La Diplomàtica, no sé si l'has vist.
Sí, la tinc pendent, la tinc allà, perquè m'agrada molt l'actriu, la Carrie Russell, vull dir que la tinc allà...
Jo estic gaudint bastant amb la sèrie, la veritat. És xula, no sé. M'està agradant, sí, sí.
Doncs allà me l'apunto, una recomanació més. Va, és que estic acabant Perry Mason, amb altre, sí, amb el seu company de repartiment a The Americans, i ara quan l'acabi, doncs aniré per aquesta.
Molt bé. I què més? Va, una altra sèrie a Disney Plus, no?
Disney Plus, una sèrie que jo diria que el títol, la veritat, no pot ser més desafortunat. Dani, sincerament.
Fa molta gràcia.
Sí, es diu Chino-Americano, però si la... Sí, és que clar. Si la busqueu en anglès és American Born Chinese.
Clar, American Born Chinese és una cosa i Chino-Americano és una altra.
Sí, sembla despectiu.
Sí.
És que jo, no sé, un dia analitzarem les traduccions.
Bueno, el trailer sona així. Vem. You know, people love this. It's good for you. Right, this one looks like he's giving me the thumbs up. Deu ser humor, no? Humor així més juvenil, o què? Per l'estètica,
sí.
Dic.
Sí, sí. De fet, això està basat en una novel·la gràfica que ha tingut, doncs, bé, molta volada i que ha guanyat també algun premi. I ara n'han fet l'adaptació en imatge real d'aquesta novel·la que es diu Viaje a l'Oeste. I hi ha diferents, o sigui, barreja elements de la mitologia xina, perquè tot comença en un món de fantasia que està, llegada, està basada en la llegenda del rei Mico. La llegenda del rei Mico, recordem que és també la llegenda en el que es basa Bola de Drac, que parteix una mica d'aquí. I comença això, com dos micos, pare i fill, barallant-se, i un d'ells que va al món real. Aleshores, al món real coneixem una família d'origen xinès, però l'adolescent protagonista, diguéssim, és un American born Chinese, o sigui, ell ha nascut allà, no és un immigrant. I aleshores aquí veiem una mica la seva vida a l'institut, com intenta, bueno, intenta adaptar-se. No és que hi hagi un xoc cultural, perquè la veritat, com que ha nascut a Estats Units, la cultura és la mateixa, tot i que sembla que per la raça els altres sí que li vegin el xoc cultural que l'altre no veu. O sigui, és molt interessant com aborda el tema de la seva vida a l'institut, com treballa també amb el tema dels prejudicis, la vida familiar que té amb uns pares que no es porten bé i que estan barallant contínuament. També el fet d'això, dels estereotips xinesos, d'aquests de... A vegades aquí, per exemple, hi ha un mem d'una sèrie inventada dels anys 80 en què hi havia un xinès que es ridiculitzava la seva figura simplement per la seva raça, no? I aquesta cosa que s'ha fet viral actualment, doncs també se'n burla una mica del protagonista de tot això, no? I, bueno, apareix aquest fill de mico del món imaginari amb un cos real i veurem com, bueno, aquest món de fantasia i de la nostra realitat acaben confluint en una història. Aquí cal destacar que tenim dues estrelles importants, bueno, sobretot una, que és Michelle Yeoh, que acaba de guanyar l'Oscar per Todo la vez en todas partes.
Sí.
Per tant, és una incorporació molt important. I l'altra és el Ke Huy Quan, que també apareixia a Todo la vez en todas partes, que també estava nominat a l'Oscar aquest any, que és el protagonista, per exemple, en Data dels Goonies i en Tapón d'Indiana Jones i el Temple Maleït.
Molt bé. Perfecte.
Sí, sí.
Doncs chino-americano.
Chino-americano.
I acabem amb què?
Amb Platónico, comèdia d'Apple TV.
Pues llámalo.
Hace muchísimos años que no hablamos.
Llámalo. Es lo que hacen los amigos.
Hola.
Hola.
Ràpidament, de què va?
Doncs això és una comèdia que ha fet el Nicholas Stoller, que ja havia treballat amb Rose Byrne i Seth Rogen, que són els protagonistes d'aquesta història. I bàsicament és una, bueno, dos amics que havien estat molt amics durant la seva joventut, adolescència i tal, i que es retroben. Però no hi ha una relació romàntica, com tu diu el títol de la sèrie, és una cosa platònica, perquè ella té marit, té família, no? I en canvi ell, doncs, continua solter, continua fent aquesta vida, bueno, esbojarrada, i aleshores es troben i com que, bueno, té com una mica ella l'obligació de, bueno, com que és amic seu i l'ha d'ajudar. I aleshores ell també una mica el porta al seu terreny de festes i aquestes coses, i aleshores, bueno, és una mica el xoc cultural de dos amics que es tornen a retrobar anys després en un context una mica diferent, no? I és una comèdia d'humor amb dues estrelles també que són molt importants dintre del gènere.
Perfecte, doncs Platónico, Apple TV. Ràpidament, cinemes de proximitat. Aquest cap de setmana, Palafrugell, El Imperio de la Luz. Per cert, que el cap de setmana que ve tornen a projectar Un cel de plom. A Torroella, aquest cap de setmana, divendres, Blue Jean, i la resta del cap de setmana, Mi Crimen. I aquest cap de setmana a Begú també Una bona persona, divendres, dissabte i diumenge. Aquestes són les pel·lícules dels cinemes de proximitat d'aquest cap de setmana. Ignasi Arbat, que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Una forta abraçada.
Adéu. Acabarem el supermatí fent un últim repàs a la previsió del temps.
Dijous, que serà la jornada més inestable i insegura de la setmana. L'embussament d'aire fred que fa dies que bascula en diferents posicions properes a nosaltres, portant-nos molta variabilitat, avui serà el dia que se'ns acostarà més i el tindrem més a prop. Això ens fa preveure una jornada de ruixats que podrien ser intensos, tronades i temperatures poc agradables. L'avís per intensitat de pluja per la primera part del dia, sobretot i en menor mesura fins a mitja tarda, ens fa preveure xàfecs importants a la comarca. Segons adverteix l'avís, tenim perill moderat de rebre ruixats de més de 20 litres en mitja hora i podran ser localment amb tempesta i amb calamar o pedra. Així doncs, ens despertem amb una matinada que està molt productiva plujosament parlant i amb un nou dia que serà molt núvol i amb risc de ruixats a qualsevol hora i amb unes temperatures que no podrà ser gaire generosa que quedaran molt properes als 19-20 graus amb la previsió d'uns dies i d'un cap de setmana sobretot més càlid i amb predomini del sol.
Gràcies, Marc Vila. El Supermatí torna demà a les 8 del matí. Que vagi bé.